like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra.
11 i 7 del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa, és dimecres, això és la segona hora, ho hem de dir, per tant, molta comèdia amb el crític cultural Eduard Gené. Eduard, què tal, com estàs?
Estic molt bé i a més estic content perquè sense que pugui dir cap detall, sé que el tema del Teatre de la Unió va endavant.
Vinga, perfecte.
Però està prohibit, però prohibit taxativament, dir qualsevol cosa i per tant només puc dir, estic content.
Genial. És molt. No, és moltíssim, eh? Ah. És un, no et dic res, però t'ho dic tot, eh? També.
Exactament.
Val, perfecte. Exactament. Però no has dit res.
Exactament, no hi dic res.
Això per suposat. Ai, Déu, avui també he de dir que estic content perquè estem en acomelles aquí a l'estudi Ramon Barnils, eh? I és una d'aquestes seccions que a mi m'agrada. Jo és una d'aquestes que sac aquí, miro, callo i aprenc. Que ja m'agrada això, eh?
No, però serà perquè tu vols.
Home, no, i com tantes altres, eh?
Ara els oients estaran pensant que aquí, clar, que aquest tio que ve un pan de dictador i resulta que no deixa aquest pobre noi que no pot dir res.
No, jo normalment just estic calladet sempre, però vaig mirant-m'ho tot, m'ho escolto. Va bé, eh?
Saps que,
és un luxe.
Sí, saps que nosaltres sempre intentem allò... Quan era jo molt petit em deia una frase que era en castellano. I era instruir deleitando. No? I llavors això forma part una mica del que em sembla que convé que fem nosaltres. No?
I tant.
La gent que ens escolta no ha una informació, sinó que a la vegada aquesta informació doncs li arribi en unes condicions, diguem-ne, de, com ho diríem, agradable, amb detalls que a vegades es poden escapar, no? Per exemple, avui jo diré una cosa que estic segur que moltíssima gent no sap, i ja m'avanço, i després entrarem amb el seu convidat, que és que un dels grups que ve contractat aquesta temporada és un grup una mica especial, que es diuen Los Vivancos. Aquest grup, de fet, no el grup, però els que formen part del grup, la majoria van néixer aquí. La majoria. I van néixer d'una persona, que és el senyor Vivancos, que en un moment determinat va passar a dir-se Rashimura.
Ostres. Però on va viatjar?
No va viatjar a cap lloc.
Llavors?
Va fer un viatge intern.
Ostres.
Viatge interior. I llavors de dir-se Vivancos va passar a dir-se un gurú, era un gurú, Rashimura. Bueno, en fi, deixem-ho aquí.
No, ara hi entrem, perquè déu-n'hi-do, eh?
Deixem-ho aquí.
Quin misteri, tu, en l'ambient.
Bé, jo volia parlar, amb aquesta humilia inicial que sempre faig, volia parlar d'una circumstància que es produeix des de fa uns anys a tota Espanya i a Catalunya singularment, que és que a l'estiu hi ha tants i tants i tants festivals i tantes doncs, llocs on fan coses que a vegades no tinc la impressió que la majoria de gent va més coses a l'estiu que no pas a l'hivern. O sigui, que probablement molta gent que va a uns concerts i que va a determinades coses, a l'hivern resulta que no hi va. Bé, però anem al tema d'avui, perquè té molta cosa a dir, i primer hem de presentar el nostre convidat. I el nostre convidat és una persona que fa molts anys que està aquí, que a més fa una feina, jo diria que molt bona. Ara dirien, clar, dius això perquè ets amic d'ell, no sé què. Escolta'm, és així, és objectivament així, per tant, no cal donar-hi voltes.
Tot suma.
Gerald Patrick Fanon, benvingut a aquest programa.
Moltes gràcies, thank you. I, per cert, jo sóc Gerald Patrick Fanon, Vivancos, de la nissaga irlandesa del... No és veritat, però bueno.
Ah, ostres, ara ens vam quedar els dos bocabadats.
No conec
home, jo,
gaire això.
La veritat és que, Gerald, jo Vivancos Rashimura no t'hi veig.
No gaire.
Aquesta és la veritat, no? Per exemple, tu una bona birra no te la deixaràs perdre.
Mai, si és una Guinness...
I clar, per ser un Rashimura tindries que passar a una a un altre estadi que no estàs. A veure, el dilluns, és a dir, abans d'ahir, vau fer la presentació de la nova programació del Teatre Auditori i aquesta nova programació surt molt potent.
Mm. quedaven els diumenges i se n'anaven a fer petons en un pàrquing.
Clar, comenceu a base de sala escenari.
Exacte.
Sala escenari, 5 espectacles de la sala escenari, i comenceu amb aquesta veu que hem escoltat i que es queda al fons de la nostra conversa, que és l'Anna Roig i l'Ombre de ton Chien. Hi ha molta gent que no sap per què es diu en aquest grup l'Ombre de ton Chien.
És una bona pregunta i l'explicaràs tu, perquè jo...
Tampoc ho saps.
Com a connexió, sé que l'Anna hi ha un tema francès molt fort, uns lligams
o sigui,
molt forts.
L'Ombre de ton Chien és un fragment de la cançó de Jacques Brel,
Ne me quitte pas. Il faut oublier, tu peux oublier qu'ils sont fous. Bueno, i aquesta frase última és la desesperació pura i dura.
Laisse-moi devenir l'ombre de ton chien. No em deixis i deixa'm convertir-me, si convé, amb l'ombra del teu gos.
És el que sigui, però vull ser...
Però vull estar al teu costat.
Exacte, és brutal.
Exactament. Bé, llavors aquí tenim, comença amb aquest espectacle. Per què feu aquesta sala escenari?
Fem perquè hi ha espectacles que realment necessiten aquest format. I l'Anna també vam dir, mira, podríem fer fins i tot un concert amb la sala gran, però crec que per la proposta que és realment seria idoni fer-lo sobre l'escenari, amb el públic al mateix escenari, amb les grades, així que ben situat, la gent ben situada.
224 o 244?
No, 224.
224.
Esclavat, i pensem que és això. I ella volia, vam parlar amb ella, i ella també volia aquesta proximitat. Nosaltres també sempre parlem amb els artistes, mirem els espectacles, i també seria el cas amb l'Emma Vilarasau, que ve més endavant. Exacte. Els Dies Feliços del Beckett també farem en aquest petit format.
Després tenim l'informe per una acadèmia de Kafka, amb l'Ivan Benet, una extraordinària.
Totalment, realment és un espectacle que em va impactar. El text ja el coneixem, és un text, un conte de Kafka, que ja és un text fantàstic, però que l'Ivan ha fet un monòleg brutal. És que és un treball actoral molt lluable i a més amb banda sonora de la Sílvia Pérez Cruz, així que hi té una escenografia.
La Sílvia Pérez Cruz, que a més també està dintre de la temporada.
Sí.
O sigui, presenta la Sílvia Pérez Cruz amb el Rifri, presenta Granada, que és el nou disc que està en aquest moment,
que és un disc també preciós.
Això ens avancem en el temps,
sí.
Però bueno, aprofitem, perquè com que no ens donarà temps per dir-ho tot, ja anem aprofitant. El tercer espectacle és una cosa també bastant insòlita i d'un amic de la casa,
sí,
que si no recordo malament havia fet residència també al Teatre Auditori.
Exacte, va ser companyia resident amb Nats Nus, exacte. I el Toni Mira fa aquest solo, és un monòleg que de fet estrena demà dijous a l'Espai Lliure.
A l'Espai del Grec, no?
Exacte.
Dintre del Grec.
Dintre del Grec. I és un monòlit que ell fa interactuar amb un monòlit que nosaltres hem construït allà amb el taller d'escenografia de Sant Cugat. I, bueno, serà una sorpresa perquè no l'hem vist encara.
És un solo.
És un solo, però com sempre amb el Toni és un solo. Hi ha cançons, ell canta, parla, també... Bueno, hi ha molta comicitat, com sempre, amb els... hi ha bones dosis d'humor, també. I... jo crec que serà un espectacle fantàstic. Bueno, el veurem demà, així que la propera vegada en parlarem.
I després tenim Llibert, que ha sigut una sorpresa dins de la temporada, sí. Ha sigut una sorpresa absoluta, i on s'ha demostrat doncs, el problema que té aquest país, que coses que tenen una gran qualitat doncs han de deixar-ho estar o han de limitar la seva representació per un problema purament d'inversió econòmica.
Exacte, i hi havia un moment que també pensàvem que igual no giraria, però finalment vam parlar amb la companyia i gira, i el farem també petit format per sala a proximitat, i és un espectacle impactant, realment, i parlar d'això, d'una experiència real de la Gemma Brió, que va tenir un fill que va sobreviure 15 dies.
Molt bé, i per acabar, dins del mateix cicle de sala d'escenari, tenim un espectacle, diguem-ne, en família, que vosaltres dieu en família, per no dir infantil, i que són els Titiriteros de Binèfar.
De tota la vida, és una companyia que m'encanta. Jo fins i tot havia anat, perquè estiuejat moltes vegades a Huesca, i he anat a Bizanda. Tenen allà un, no sé si heu anat, però és una, tenen un, una casa on fan espectacles, i jo vaig veure aquest espectacle fa potser fa 5 anys allà a Bizanda.
Em pensava que anaves a dir quan eres petit.
No. Quan era més petit que ara, això sí, però és un espectacle, bé, ells, és una companyia que viuen el que fan, viuen amb una passió, realment transmeten una passió pel que fan que també s'encomana al públic, i també el recomano, Dragonsi.
La sala escenari, com deies abans, continua, i continua dins del Festival de Poesia.
Exacte.
I amb aquest dins del Festival de Poesia, amb aquest any tractant com es tracta de l'any Vinyoli, tenim un espectacle que jo personalment tinc moltes ganes de veure, perquè són tres persones que ho fan, doncs són d'una força actoral extraordinària.
Que afectuosament els diem els tres tenors poètics.
Els tres tenors poètics, això no ho sabia. Això, jo personalment no abusaria d'aquest.
No ho farem.
No, feu el que vulgueu, però els tres tenors em va semblar una cosa
tan
comercial en el sentit negatiu del terme, que, escolta'm,
Són molt bons, els tres.
Clar, tenim en Jordi Bosch, tenim en Lluís Soler, tenim en Jordi Boixaderes.
És un trio fantàstic. I
això serà com dius tu. I després tenim una cosa que també penso que és interessant, que és els maleïts poetes amb la Sílvia Bel, que la Sílvia Bel el dilluns va fer un petit tast, no?
Exacte, la presentació va fer un petit tast amb el pianista, i és un espectacle que vam veure a la Seca ja fa uns mesos, i el vam contractar de seguida per al Festival de Poesia.
O sigui que és de la Seca a la Meca, des de les Valls d'Andorra a Sant Cugat.
Exacte.
Bueno, molt bé.
I aquests dos espectacles, com has dit, els recomano altament.
Bé, després, abans ja ho has comentat, tenim l'Emma Vilassau, és a dir, tenim la Vilassau.
Exacte.
Perquè ja ha arribat a aquest nivell. La Vilassau, que amb Dies Feliços de Samuel Beckett, per mi un espectacle difícil, tu què en creus?
Molt, sí, molt, el personatge, ja havia vist una versió amb la Billie Whitelaw fa anys.
De la Winnie.
Exacte, i és, el text ja, bueno, de fet diuen que és un text més aviat lleuger del Beckett, però dit això, el Beckett sempre és... És molt intens, i ella fa una composició brutal. És, jo crec que, bueno, és un paper...
Suposo que el fet d'escollir fer-ho a sala, a escenari, és més aviat pel tema de la escenografia.
És això, exacte, és això, i la proximitat, i segon, sense dir res, però el segon acte és, que, és molt important estar...
El Sergio, que ens està mirant, i que no... Que la Winnie està enterrada.
No, jo m'ho he suposat, eh?
Enterrada, i clar, si no la veus des de segons quin punt, doncs no, senzillament no la veus, si no hi ha alternativa. En teatre jo penso que hi ha coses molt, 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 molt variades.
Sí.
Explica,
Gerard. Ui, ara...
Ui, agafo la... general.
No, bo, jo vaig apuntant, jo tinc el Zoo de Vidre, per exemple.
El Zoo de Vidre, com sempre... Aquí, en direcció de Pou, sempre és un segell de qualitat, d'excel·lència. Un gran paper que fa, com Amanda Wingfield, fa el paper la Miriam Iscle. El Daphnis també extraordinari. Crec que és un espectacle. A més, és un clàssic modern que el teatre ens funciona. Normalment, a nivell de públic, també és un títol que crida.
Tennessee Williams, vull dir, en aquest moment, ja efectivament ja és un clàssic contemporani.
Exacte.
No?
I aquí, és la seva obra de teatre més autobiogràfica, i és un drama, però que es viu molt intensament, i també el recomano.
Tu creus que la partida que també feu es convertirà finalment en un clàssic?
La partida del Patrick Mava. El vaig veure, jo havia vist un assaig d'una hora amb el Julio i companyia en petit comitè fa 3 setmanes. Vaig anar a l'estrena l'altre dia. Anglaterra, de fet, ja és un clàssic. És un text que és dels seus primers.
Sí.
I a més, si sobre paper dius, mira, això ha de ser una mica rotllo perquè és una partida de pòquer. Però després ja amb els personatges, el Julio Manrique també ha fet un muntatge molt trepidant, molt dinàmic, i és una obra que realment sorprèn, i els actors,
i en sis tots, actors, i en sis actors potents,
jo crec que hi ha molt nivell, i la interactuació, hi ha com una química també, aquesta química que a vegades es produeix a les obres de teatre, i bueno, espero que tinguin èxit allà al Romea i aquí també.
A continuació jo vull parlar d'una cosa que ja és una reedició, podríem dir, perquè ja s'havia fet aquí fa molts anys, jo diria que potser la segona o tercera temporada del Teatre Auditori,
sí, sí.
Que és el musical de Russell, el Germans de Sang.
Sí, sí.
Aquí la que sentim és precisament una Sant Cugatenca, que és la Virginia Martínez,
sí, sí.
Que fa el paper que en el seu moment va fer l'Àngels Gunyalons.
Exacte. Jo vaig veure l'obra també fa uns quants mesos, vaig anar a l'estrena, i em va sorprendre també, no només per la veu, perquè la Virginia ja sabem que té una gran veu, però a més actoralment em va semblar fantàstica. Així que, i és una obra que a més Willie Russell, no sé si, com deia el Michael Caine, not a lot of people know that, com tu has dit abans, no? Que no, potser no ho sap molta gent, però que aquesta obra va ser un treball que va fer amb instituts i després es va desenvolupar i es va fer el musical tal com es va presentar al West End i a Broadway, i és una història molt senzilla, però que aquí han fet aquest muntatge que és diferent de l'altre, és un muntatge una mica, no és tan grandiós, però actualment, a nivell de veus i tot, és un muntatge que està molt i molt bé.
Com tenim el Roger Penya?
El Pere.
Ai,
Roger Pere.
El Pere. Roger, en principi m'han dit que està millor, no vindrà, no farà el bolo, perquè ja consta que ha deixat la producció, però el Joan sí que el tindrem.
Sí, el tindreu un dilluns fent un monòleg.
Exacte.
Fent un monòleg. De totes maneres, jo sóc dels que crec que el Joan Pere sempre fa un monòleg. Inclús quan està a l'escenari amb altres actors, fa un monòleg.
Home, és tota una institució.
És una característica de segons quin tipus d'actors.
Ens va fer un tast el dilluns també de l'espectacle, ens va fer 8 minuts de l'espectacle. I realment és un, jo haig de dir també a més de professionalment, però és una bellíssima persona, és un gran professional. Sempre quan haig de trucar als artistes perquè vinguin a fer un acte complementari o una presentació com l'altre dia, sempre diu que sí.
El volen fer per l'aula.
Exacte, també l'aula d'extensió de gent gran, sempre diu que sí, és un gran professional i bueno, l'estimem molt.
Tenim també Les Amistades Peligroses, una versió en castellà de l'obra famosa d'això de l'O de la Clos, amb una Carme Conesa que fa el paper que, si no me recordo, malament feia la... Recordo-m'ho?
Sí, aquí no...
Bueno, jo l'havia vist fa molts anys a l'obra que va dirigir la Pilar Miró. La Pilar Miró va fer una versió fa bastants anys.
Això fa, sí.
I en aquell moment a Sant Pietro va fer, la Mercè de Sant Pietro.
Sí.
Què tal aquesta versió? Què me'n dius?
És una versió més trencadora. A més té aquest punt també de concert, no? Perquè hi ha música...
També hi ha música,
sí, però és com, no sé si amb Llibert, per exemple, Llibert que n'hem parlat abans, també Llibert hi ha una cantant que és Múrfila, que fa també intervencions amb guitarra, amb text cantat i cançons. Aquí també hi ha un element així, és una versió més trencadora, i vam veure i vam pensar que també té...
Però que posen un minué, perquè clar, segons el que posi...
No, bueno, sí, però és això, és una versió, no és una versió convencional, és una versió més tancadora, i la Carme ens feia molta il·lusió perquè feia temps que no venia al teatre, ens va agradar l'espectacle i creiem que agradarà.
Després de la, teniu traduccions de Brian Field, que explica'ns una mica aquesta obra.
Això és una mica, bueno, el tema és, jo vaig veure un muntatge també, tot ja es fa anys, perquè, però potser fa 12 anys vaig veure una versió també del Teatre Nacional Irlandès. Clar, és un tema que és vigent i molt, molt vigent, que és els anglesos que van a Irlanda per posar noms anglesos als topònims irlandesos, una mica per...
És de plena actualitat.
És de plena actualitat, exacte.
L'altre dia el senyor Alberto a Barcelona va dir que s'havien de posar els carrers en bilingüe.
Mamma mia.
No, això dic, és de plena actualitat, això.
Doncs això va d'això, també és una història d'amor, ho fan de meravella, és una, em sembla que, no sé si el Benach va dir que és la companyia, l'elenc més conjuntat que ha vist en tota la temporada a Barna, i realment és així. Jo vaig veure el muntatge a la Biblioteca Nacional de Catalunya, i és una, que sempre quan el Brogi i companyia, en aquest cas és el Ferran Utzet, sempre fan adaptacions a italiana molt, molt ben, molt ben pensades.
Després teníem unes conversacions con mamà, que jo l'obra no la conec, que és Santiago Carlos Uves, però pensant en la Galiana i pensant en l'Echanove, que són els que la mare o el fill, doncs em sembla que serà una lliçó de teatre.
Sí, és una comèdia agradolça, un duo, com has dit, de luxe, i a més em sembla que deia el Juan, que vam parlar l'altre dia, que ja li havia fet de mare ella, la Maria Galiana, dues o tres vegades li havia fet de mare.
A part que cuenta més, estan plegats ja fa moltíssim d'anys.
Sí, exacte, sí,
aquesta,
sí.
Aquesta és una sèrie, jo no l'he vist, és a dir, que no la veig.
Jo
no veig cap sèrie,
no
veig ni Juego de Tronos, vull dir que això ja és pecat, jo ja sé que és pecat. És pecat, però tampoc vaig veure ahir un partit del Brasil. És pecat. Et
vas perdre mitja hora...
Sí, ja ho sé, nois. És que cada un és com és. Que, fi, perdoneu.
No, t'estimen com ets, no t'amoïnis.
A veure, el Rum. El Rum és un homenatge
al Monti, que és un artista que tenia molt contacte, havia vingut amb uns quants espectacles al Teatre Auditori, i aquí... És un altre, és dels pocs espectacles que no hem vist abans, perquè s'està muntant. Martí Torres ha fet amb el Jordi Martínez sobre un text que el Monti estava preparant.
Exacte. És el seu oncle.
Exacte. Jordi Martínez és l'oncle, que quan els veies junts, diu, no és possible, perquè eren com, no?, semblaven més amics que... Però el Jordi Martí Torres, sobre aquest text que estava preparant el Monti per al Grec, per a Tàrrega, i que no es va poder estrenar perquè ens va deixar el Monti l'any passat, i ara s'està muntant aquest homenatge que es diu Rum, i que no és ben bé, no és espectacle infantil, així que és circ, però no és infantil. L'hem posat així com a partir dels 6 anys, que és el que recomana la companyia, i jo tinc, és potser l'espectacle que més m'encurioseix, perquè el Monti m'encantava i crec que serà...
Jo sempre he pensat que els pallassos no són per nens.
Se fan una mica de por, segons quin...
Els pallassos,
no?
el pallasso de veritat, per nens no és, precisament.
Yeah, yeah.
És per grans. O també podríem dir que és per grans que encara volen ser nens.
Això és un...
Seria, sí, potser una fórmula. I per acabar, hi ha una cosa que em sorprèn molt, m'ho has d'explicar bé, ens has d'explicar bé, perquè és aquest Harket de Pablo Mendiola. Què és? És teatre? És dansa-teatre?
És una molt bona pregunta.
Què és, exactament?
És una, més que acrobàcia, no. Ella és un personatge que... Aquesta dona, que és la Cristina Fernández, que està fent... Hi ha un experiment que consisteix a tenir-la ja en un búnquer i interactuar amb una màquina. El que passa és que el projecte en principi ja ha acabat, però que no, per una raó, que ja si veniu a veure l'espectacle veureu, no pot sortir. Així que està ja atrapada en aquest búnquer. Hi ha videomapping Hi ha, bueno, clar, com, hi ha ciència-ficció, hi ha moviment, més que acrobàcies, moviment. Ella fa com exercicis i moviment.
Com si fos un hàmster, pobre.
És, hi ha moments que, clar, està allà, és una mica la, aquesta lluita.
Està tancada en un lloc que fa moviments. El hàmster és el que fa habitualment, que jo sempre no hi he entès mai.
Amb la roda.
Exacte. Sense aquesta veu, doncs, el tremolor de la veu se t'encomana ràpidament.
Sí, l'àlbum és fantàstic.
I estàs tremolant amb la Sílvia Pérez Cruz, que jo recordo la primera vegada que va cantar al Teatre Auditori, que va ser en aquell espectacle que era d'amics, que eren diferents gent que actuava per 15 cançons.
Exacte,
que era,
sí, sí.
I va ser la primera vegada que va venir aquí.
La vam tenir també, també vam fer al Casal de Joves, sí, però al teatre, sí.
I després va venir una altra vegada. Exacte. Jo recordo un dia, malauradament, Gerald també va venir, i amb una grua allà de la televisió circulant per sobre dels caps del personal, que més aviat no recordar-ho. Deixem-ho aquí.
Aquesta vegada no.
El tema de la música, tenim la Rosario impactant d'entrada, no cal explicar,
sí,
massa coses.
Sí, és la Rosario. És com la Vidrasau i la Rosària.
Exactament. I després tenim el Love of Lesbian, que també repeteixen.
Sí, que nosaltres vam fer els Love of Lesbian amb l'Onca. Això fa temps, amb aquest un arranjament especial per orquestra de corda, i en aquesta, ara han fet aquest... Aquest muntatge, que és M&M, Miralls i Miratges, que és especialment per a espais així, bueno, per a teatres, així que és una gira que estem als Teatres Amics, també, i confiem que serà un gran concert, i també de proximitat, però amb la sala gran.
Fem un incís amb això dels Teatres Amics, perquè un dia hauràs de venir per explicar aquesta producció que s'està preparant precisament feta pels Teatres
Amics. Perfecte, doncs quedem un altre dia.
Un dia vale, quedarem perfecte, i en parlarem amb més temps, perquè pot ser interessant.
Vale,
després tenim la Luz Casal, que tampoc no cal explicar res, és una persona que ja en aquest moment, i no és que sigui tan gran, però és una clàssica absolut, i per tant...
Almas Gemelas, que també és un àlbum... que també us el recomano. Ella és una gran artista, estem encantats de tenir-la, que vam estar a punt de no tenir-la, perquè ens va costar trobar la data, però finalment la tenim. I...
Bueno, no estem dient les dates concretes,
no,
però jo vull que fem un repàs general per parlar de tot plegat, i la gent, doncs, que estigui interessada, com ja sap,
exacte,
ja s'ha publicat el programa, amb totes les característiques, amb tots els abonaments, tots els sistemes per pagar menys i per pagar més, i
bueno,
per pagar més no.
Menys, tenim unes bones tarifes planes.
Menys, sempre per pagar menys. Jo sempre quan vaig al segons quin magatzem, sempre surto i et pregunto a la meva dona, avui encara han pagat o ens han tornat diners? Sempre, perquè sempre et diuen, quan entres que t'ho regalen tot, i al final resulta que acabes pagant sempre.
Bueno, sempre, eh?
Tenim un duo de jazz extraordinari, per la gent que no ho sàpiga, que penso que no s'ho perdi, perquè és una gent que fins ara havien actuat, de fet, no havien actuat pel seu compte cadascun.
Exacte.
I des de fa poc estan fent aquesta conjunció, que és el Chris Tile i el Bud Meldon, no sé si ho dic bé.
Mira, jo deia, quan vaig veure el nom, jo deia Thile, que en anglès hauria de ser Thile, però
sí,
de fet és Thile. Diuen Thile, així que és Chris Thile.
I tal, per això.
I, no. Sí, sí, jo al principi, quan vaig veure la
estic
proposta...
Estic tranquil, perquè si tu sent ja l'anglès en anglès que diguis així, bueno, no m'he equivocat tant.
Sí, sí.
No he arribat al nivell de l'Aznar.
Encara no.
She's my friend.
Sí, no.
I el, però requereix molta preparació, eh?
Aquí el que em sembla... hem vist vídeos i més que... El que realment és interessant és aquesta combinació de piano, el Meldau és un crac, i mandolina i veu també, que a càrrec de Cristilli, i jo crec que és un dels plats forts del 46è Volldam Internacional Festival de Jazz de Barcelona.
I aquesta col·laboració al Teatre Auditori, que ha funcionat molt bé i penso que funcionarà encara millor. Tenim finalment dintre del grup de música, així en general, el de Mississippi Marshall, que jo sempre dic el mateix, de mas res, perquè vindran 16.
Venen 19.
Bueno, venen 19, va. Menys mal que ve després la coral de gospel de Sant Cugat, surten 90, i clar, s'omple de l'escenari.
Vale, el mas aquí és més de missa que de massa.
Bueno, i seguim, i seguim. Orientem a la dansa, doncs, pot anar molt corrents amb aquesta La Bella Dorment, que ens portarà el Russian Ballet, i després tenim també aquest personatge especialíssim que és l'Ali Malikian, amb l'Àngel Corella.
Increïble, eh?
Jo recordo el Malikian del Paganini. El Paganini, va ser un espectacle, sí. Perquè reunia qualitat interpretativa, rigor interpretatiu,
humor,
i un humor, i uns moviments increïbles. Poder seguir tocar el violí, o en aquest cas el cello, de la forma que ho tocaven, tal com ho feien.
Doncs és així, i segueix, a més, com que això és espectacle de dansa i de moviment, no para de moure's, és una meravella. A mi l'Àngel Corella, com sempre, m'encanta, els ballarins, primers ballarins del Barcelona Ballet, també fantàstics, la música, tot, bueno, hi ha diferents...
L'espectacle contrastant amb el del Russian Ballet, evidentment,
sí, que és
contrastant, perquè aquell és clàssic, clàssic, sí, clàssic, sí. I després tenim els vivancos, aquesta cosa que jo dic que haurem també fer un dia especial només parlant dels vivancos.
Doncs això farem,
perquè és una història increïble, eh?
A veure, jo tenia ganes d'arribar a aquest moment ja, eh?
Els vivancos, és increïble, no tenim temps, però un dia hem de parlar dels vivancos.
Ens tornem.
Si vols, la setmana que ve, que encara ens queda un programa, farem un petit apunt, perquè és una cosa molt, 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 no va dir divertida. Després tenim l'Eva Hierbabuena, dintre del cement de Flamenc.
Ai, que es va estar a Londres.
Ha obtingut el Premi Max de...
interpretació femenina,
i finalment també tenim el Kulvik Dance Company, no cal dir-ho,
espectacle fantàstic, eh? I sobretot per als joves és una meravella, és
ja una... No estic d'acord amb tu. Per què només pels joves?
No només, però que vinguin també. Per a tots els públics.
Bueno. Tindrem a Lucia de l'Amermur. Després tenim més coses dintre la temporada, però no ens avancem perquè ja arribaran en el seu moment. I després heu posat com una separada música-teatre, que jo penso que el Germans de Sang també ho és. I dintre del programa sembla com si estigués separat el fet de que hi ha després un espectacle que es diu La Fuerza del Destino, espectacle homenatge,
sí,
a Mecano.
Sí.
Mecano tenia aquell espectacle que va estar molts anys a Madrid, entonces encara hi és, i no me puedo levantar.
Sí, això està girant, i La Fuerza del Destino també està fent molts bolos. Aquí una mica el vam posar així perquè no volíem tampoc vendre com, mira, musical, i que la gent s'imaginés un Mamma Mia o un Gris o... Volíem una mica diferenciar, perquè és un musical, però és format així, concert. Així que no hi ha gran escenografia, ni... però era una mica per distingir. Per això vam posar aquest...
Però no té res a veure amb Hoy No Me Puedo Levantar.
No, però és gent que ha treballat també amb el Cano, han treballat amb ell, i que han fet aquest musical... format concert que realment també és espectacular, així que també el recomanem altament.
Bueno, doncs tenim l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que fa els seus dos concerts, un, diguéssim, de tardor i el de Nadal.
Exacte,
el Nadal.
Bach i Tchaikovsky, i després el Nadal, el tradicional concert de Nadal.
El conveni amb l'orquestra i el cor del Liceu.
Exacte.
Finalment serà la setena.
Sí, la setena, i la cinquena ja la farem.
I la novena.
I també.
Perquè vol dir la novena?
La cinquena, novena també.
La novena, sí. Més potent, sí. Amb el cor, home. I després hi ha la cantata de Camerata Sant Cugat.
Exacte, amb diferents cors i cors.
Hi ha una
infantils.
Cosa que m'has explicat, que és al final d'aquest cicle que acaba el mes de gener, diu, només per uns quants, em pregunta, Sinfonova. No. Què és això?
Això un dia heu de convidar a l'amic Marcel Gorgori, perquè ell ho explica, perquè és el seu bebè, per dir-ho d'alguna manera. És un espectacle que és això, és una, perquè és aquesta, l'òpera és per a l'elit o és per a tothom. I ell argumenta, i ho fa molt bé, perquè és un presentador i comunicador innat i amb molta passió. Així que realment et convenç que no, que l'òpera ha de ser per a tothom.
Per a tothom. Jo estic d'acord amb ell.
I un dia convido, perquè realment ho explica amb passió, eh?
Molt millor. Però el Gorgori necessitarem, precisament...
I per la
uns 10 minuts més encara.
Ah, més. Bé, perfecte.
Bueno, sí. Moltes gràcies, Gelo, per
moltes
estar aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
I dins de la temporada segur que una altra vegada et trucarem, perquè tot just començarà.
Ah, no. I tant, eh? No, el Gerald sempre torna, això ens encanta. O sigui que encantats que siguis aquí amb nosaltres, Gerald. Molta sort amb aquesta programació i moltíssimes gràcies. I Eduard, comentem una coseta més sobre els Petits Camaleons, breument.
Petits Camaleons per mi és el resultat d'una entesa perfecta, ha tingut un èxit molt gran, el tindrà. Hi havia un conveni, si no me recordo malament, per fer-ho durant 3 anys, a veure quin tipus de resultat tenia. Jo penso que no hi ha dubtes.
No.
Petits Camaleons es quedarà i a més funciona molt bé. A mi em sembla un espectacle, tant la idea inicial com el desenvolupament i les modificacions que s'han anat fent a poc a poc en aquest temps, molt ajustades, i encara se'n faran més, però és un èxit amb tota seguretat.
Doncs,
parlant d'èxits, aquesta ciutat també és un èxit perquè resulta que tenim activitats aquest dimecres amb la Coral Sant Jordi al claustre, demà dijous amb Cabaret Porcel lectures a la fresca que va començar la setmana passada, el divendres l'Orquestra de Cambra Acadèmica les Cordes Romàntiques dirigida per en Carles Miró del Conservatori, i el dissabte a la cloenda del Curs Internacional de Cant a l'11a de Camerata.
Tant.
Vull dir que, escolta, més coses impossibles. Tenint en compte que s'ha de dir que la corrent d'aquesta no es farà al claustre, sinó al celler.
Perfecte. Un bon lloc, també, eh?
Molt bo.
I que s'ha d'aprofitar, perquè realment val moltíssim la pena. Eduard, si et sembla, parlàvem dels Petits Camaleons, i és que aquest any els Petits Camaleons també pensen en els camaleons una miqueta més grans, i porten, entre d'altres, els Mishima. Amb els Mishima i amb el Ramon Mirabet, que ens apuntava el Gerald ara mateix, eh? Això que també està bé, que Petits Camaleons, camaleons més grans, tots els camaleons, eh? Al final...
Els camaleons grans porten els seus petits, també s'ho passen molt bé.
I jo,
que no porto cap camaleó, també.
Jo vaig intentar colar-me i no em van dir, no, has de portar nanos. I jo, ostres, bé, aquest any potser encara m'hi podria colar. Eduard, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Molt bé.
Com qui sap el que diu. Ara. I aquí.